Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Durant.
Aquesta mitjanit s'acaba a Sabadell el cobrefoc nocturn. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha avalat la proposta del govern d'endurir els criteris d'aplicació del toc de queda, després d'haver endurit la mesura posant el valor més exigent i per més poblacions. La Sala Contenciosa Administrativa manté el criteri de l'índex d'incidència acumulada a 250, però no entén per què no va instaurar-lo d'entrada a 125, en lloc d'anar-lo canviant a la baixa. Ho recordo que va començar en 400. Els jutges argumenten que en l'informe de l'Agència de Salut Pública que el govern els presenta no justifica perquè ha tornat a rebaixar el valor de l'indicador, sense donar-ne raons tècniques. Però és que, a més, amb la mateixa documentació, la Generalitat assenyala amb dades que del total de brots actius el percentatge més elevat es presenta en l'àmbit familiar, gairebé un 35%, seguit de l'àmbit de les residències geriàtriques, més d'un 22%. El TCJC no està disposat a retallar drets fonamentals només amb intenció preventiva. A la comarca, el confinament nocturn només afectarà el municipi de Badia del Vallès, que conjuntament amb 18 municipis catalans més haurà de mantenir el confinament nocturn entre la 1 i les 6 de la matinada. És dijous 19 d'agost. Comencem.
Titulars.
Els senglars han posat en perill la collita de raïm d'enguany del Parc Agrari. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La sequera, que també ha deixat tocats els ceps, ha portat els animals a buscar menjar a la finca de Can Gambús. L'enòleg del celler de Can Calopa, responsable de la producció, Íñigo Houji, apunta quines mesures han pres per afrontar aquesta amenaça.
Nosaltres hem enxarxat, ens ha afectat una miqueta, ara sí que hem tancat els passos d'accés a la gent, que a través amb l'Ajuntament doncs vam acordar amb el Pere Muñoz, que és el tècnic de l'Ajuntament, vam acordar barrar el pas d'accés a la finca, posarem uns cartells conforme explicant que fins que s'acabi la collita en el parc doncs no hi haurà accés, o intentarem que sigui el mínim d'accés possible, fent entendre a la gent, que és, per nosaltres és molt important, i de cara a l'any vinent sí que haurem de prendre aquestes mesures que comentava abans i veure si amb mesures preventives podem evitar una mica aquestes circumstàncies.
Malgrat tot, s'espera recollir entre 5.000 i 6.000 quilos de raïm en la barema que tot just ha començat avui. La xifra iguala a la producció del 2019, després que l'any passat el mildiu i l'excés de pluja la fes caure un 40%.
I en esports, dos dels fitxatges més recents del Sabadell, Dani Sánchez i Diego Caballo, han estat oficialment presentats fa tot just una estona.
El segon va debutar ahir amb l'equip en la victòria per 0-1 contra el Llagostera en el penúltim amistós de pretemporada. Tots dos competiran per la posició al carril esquerre, un lloc en el qual fins ara ha estat jugant el juvenil Ivan Tebar.
Aquestes i altres informacions durant els següents minuts amb la companyia de la Bea Aguilar a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. ...27 graus de temperatura a la ciutat de Sabadell, un cel que es va cobrint ja per moments. Què ens espera per les pròximes hores? Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a la Carme Farnell. Bon dia.
Bon dia. Avui ens hem despertat amb un temps inestable, amb alguns ruixats més centrats cap a les Terres de l'Ebre, i continuem amb aquesta tendència, amb aquests ruixats més destacats en punts de la Ribera d'Ebre a hores d'ara, i també alguns que estan entrant pel sud de Ponent, pel sud del Segrià i també el sud de les Garrigues. Durant les properes hores han d'anar a més. De cara a aquesta propera tarda s'esperen xàfecs en molts indrets del país, especialment en zones de muntanya, de la Catalunya central, punts del prelitoral, fins i tot en punts del Pirineu, Prepirineu i al massís del Port. Atenció, perquè part d'aquests ruixats podran anar acompanyats de tempesta, també de pedra, i a més ser d'intensitat forta, des que el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís al respecte. De cara al final del dia, encara aguantaran alguns d'aquests ruixats més aviat cap a la Catalunya central, amb tendència a desfer-se. Pel que fa a la temperatura màxima, degut als mateixos núvols i també a la precipitació, quedarà més baixa que la d'ahir. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Anem ara fins al Transmet per conèixer com estan circulant els principals operadors de transport públic del país. Marc Roca, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs ara mateix podem parlar de normalitat a tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no es destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Pel que fa a les principals vies de trànsit rodat d'accés a la ciutat, tranquil·litat absoluta. En tot cas, si heu d'anar per la 2, sapigueu que l'alçada de Martorell, a causa d'una avaria en sentit est cap a Barcelona, hi ha circulació intensa aproximadament durant un quilòmetre. La resta, una bassa d'oli. Comencem.
La notícia del dia.
Sabadell, que era fora del toc de queda nocturn a partir d'aquesta mitjanit. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha avalat la proposta del govern català d'endurir els criteris d'aplicació de la mesura, passant del llindar de la incidència acumulada 7 dies dels 250 casos per cada 100.000 habitants als 125 en poblacions de més de 5.000 persones. La sala contenciosa administrativa manté el criteri de l'índex a 250, Karen.
Sí, i a Sabadell ja fa molts dies que es troba per sota. A la comarca del Vallès Occidental, qui no rebaixa el valor encara és el municipi de Badia del Vallès, que conjuntament amb 18 municipis catalans més haurà de mantenir el confinament nocturn entre la 1 i les 6 de la matinada.
D'aquesta manera, el TSJC avala també la limitació de 10 persones en reunions familiars i socials i la limitació del 70% dels aforaments en actes religiosos a tot el territori de Catalunya, però rebaixa les pretensions de la Generalitat.
En el seu escrit, els jutges argumenten que l'informe de l'Agència de Salut Pública que el govern ha presentat no justifica perquè ha tornat a rebaixar el valor de l'indicador sense donar-ne raons tècniques i es pregunten per què no va instaurar-lo d'entrada en lloc d'anar-lo canviant a la baixa. Entén que la intenció només és preventiva i indica que en el mateix informe la Generalitat assenyala amb dades que del total de brots actius el percentatge més elevat es presenta en l'àmbit familiar, un 34,8%, seguit de l'àmbit de les residències geriàtriques amb un 22,2% i en l'àmbit social amb un 19%.
Per tot plegat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya entén que no pot donar cobertura a la restricció dels drets fonamentals demanada i rebaixa a 19 els 148 municipis que la Generalitat pretenia deixar dins del confinament nocturn fins al 27 d'agost. Pel que fa a la pandèmia del coronavirus, el risc de rebrot puja un punt més que ahir, fins als 303 punts, mantenint el lleuger ascens dels darrers dies. També suma un nou dia de pujada la velocitat de contagi, aquest cop passant del 0,93 d'ahir al 0,95, és a dir, dues centèsimes més. D'altra banda, la incidència acumulada a 7 dies recula alguns punts i ara es troba als 140,60 casos per cada 100.000 habitants.
En les últimes 24 hores s'han sumat 631 sabadellencs als que tenen la pauta completa, arribant als 138.552. Així mateix, hi ha 156.966 ciutadans amb la primera dosi del vaccí, 323 més que ahir. Per franges d'edat, tots els intervals superiors a 50 anys estan per sobre del 85% de la pauta completa a Sabadell. Per sobre dels 40 anys supera el 77%. En canvi, dels 16 als 29 no arriba ni al 37%. Dels 30 als 34 es queda sobre el 42% i entre els 35 i els 39 anys el 61,6%.
Al conjunt de Catalunya, el Departament de Salut ha declarat que hi ha 5 pacients menys ingressats a les unitats de cures intensives a causa de la Covid-19 en les darreres hores, 499 en total.
A més, els hospitalitzats a planta baixen a 1.517, per tant, 76 menys. En paral·lel, s'han notificat 2.019 nous contagis confirmats per PCR o test d'antígens. La velocitat de contagis manté el 0,79, mentre el risc de rebrot disminueix 3 punts fins als 272. S'han notificat 30 morts en les últimes hores. El 7,98% de les proves que s'han fet l'última setmana han donat positiu. La incidència acumulada 7 dies baixa de 150,76 a 148,93.
I us volem explicar també l'evolució d'una de les mesures que s'havia proposat contra el coronavirus, perquè el Tribunal Suprem espanyol s'ha pronunciat per primer cop sobre el passaport Covid per entrar a bars, restaurants i locals d'oci nocturn, ratificant la decisió del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, que no troba justificada la mesura i considera que ha estat mal plantejada, perquè es demanava per tot el territori de la comunitat autònoma, amb independència de les dades de Covid existents, vulnerar el dret a la intimitat.
Altres comunitats, per exemple Galícia i Cantàbria, havien arribat a aplicar la mesura, però igual que les Canàries va quedar frenada pels respectius tribunals superiors. L'excepció són les Balears, on es permet aplicar-la només per accedir a grans esdeveniments o residències. Altres països, com França o Itàlia, ja han plantejat la mesura.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
La collita de raïm del Parc Agrari ha quedat tocada per la presència de senglars. La sequera d'aquest any ha fet que els animals trobin menys menjar i acabin accedint a la finca per alimentar-se. Des de la cooperativa L'Olivera han tancat accessos per salvar la collita d'aquest any, però de cara a l'any següent no descarten mesures més dràstiques i impopulars. Ho ha apuntat l'enòleg del celler de Can Calopa, encarregat de la producció, Íñigo Jouji.
Havíem tingut molts problemes. És veritat que solventant amb les xarxes, no en principi doncs, ho solventàvem, i aquest any hem vist que no? Que haurem de prendre altres mesures i segurament doncs, seran mesures que potser puguin ser una mica més impopulars, com és caça o fer algunes esperes per poder lluitar contra aquesta pressió de fauna, o bé intentant trobar algunes fórmules on evitar el pas d'accés a la finca, l'únic que sabem que és una finca pública, i de pas, de lliure pas de la gent i dels vianants, i per tant també això pot generar a vegades conflictes, no? Que quan la gent sent que no pot passar o que els hi barres el pas, doncs després trobes una mica vandalisme.
Tot i l'afectació dels senglars i de la sequera, la collita d'aquest any es preveu bona.
D'una banda, per la quantitat, ja que es calcula que s'arribarà a nivells del 2019, recuperant-se del descens de producció del 40% registrat l'any passat per l'excés de pluja i el míldiu. De l'altra, per la qualitat del raïm, que permetrà fer uns vins molt similars als dels últims anys.
De moment, a priori, semblen que els paràmetres són bons, no? Vull dir, hem fet controls de maduració de totes les varietats i sembla que està madurant com toca i que l'equilibri entre concentració de sucres i acidesa doncs, és bastant bo. I jo crec que aleshores anirà una mica en la línia dels vins que hem estat elaborant fins ara. O sigui, vins amb cert grau alcohòlic, amb certa acidesa que els hi permet doncs, tenir un punt d'envelliment, un punt de frescor, un bon equilibri. I si tot va bé, doncs penso que aconseguirem fer els mateixos vins que hem anat fent, sobretot els últims 2-3 anys.
Amb tot es preveu recollir entre 5.000 i 6.000 quilos de raïm, entre Chardonnay, Xarel·lo, Garnatxa i Merlot. Tot i això, la finca compta també amb un estrell, però amb una producció mínima. Una finca que l'Olivera voldria ampliar amb la incorporació d'una nova parcel·la del Parc Agrari. Aquest pas endavant, però, depèn d'un concurs públic.
Fins ara aquí estàvem mitjançant un conveni. Ara aquest conveni es va acabar l'any passat. Ara estem amb un contracte de lloguer precari, diguem, que és per salvar aquesta situació fins que s'executi el concurs. I en aquest concurs s'inclourà la nova parcel·la, on una mica el compromís de l'Olivera és plantar vinya en aquesta nova parcel·la per seguir creixent aquí al Parc Agrari, poder produir més vinya i intentar produir més vi, sobretot si les ventes ens acompanyen també, clar, perquè no és fàcil tampoc vendre vi elaborat i cultivat al Vallès Occidental.
Jouji admet que al concurs hi poden optar altres cellers i que, per tant, hi haurà cert risc de perdre l'explotació d'aquesta finca de Can Gambús. No obstant això, confia que l'experiència dels últims anys vagi al seu favor i puguin seguir treballant al Parc Agrari.
Més notícies de la ciutat en format més breu. Ha activat l'avís del Pla Inuncat en fase de prealerta a Sabadell, ja que es preveu un episodi de pluges intenses i acumulació d'aigua durant les properes hores.
Això podria comportar risc d'inundacions i pluges fortes. Des de l'Ajuntament de la ciutat s'aconsella no baixar els soterranis ni garatges de les cases i quedar-se als pisos superiors. Tampoc s'ha de deixar fora, ja sigui al pati o jardí, objectes que l'aigua pugui arrossegar. Anant en cotxe es recomana circular per les rutes principals i autopistes, moderant la velocitat i mantenint les distàncies de seguretat. No s'han de travessar rieres, torrents, passos subterranis ni zones inundables, on tant els vehicles com les persones podrien ser arrossegats per l'aigua fàcilment.
L'oficina comercial d'Endesa a Sabadell, ubicada al carrer Sallarès i Pla número 6, reobre les seves portes.
Després de fer-s'hi obres de millora, s'ha preparat per entendre les consultes que poden generar-se arran de la crisi provocada per la Covid-19, creant un nou model d'espai més còmode d'atenció al client. S'ha reformat el terra, s'ha pintat el local i s'ha instal·lat nou mobiliari. Igualment disposa de wifi gratuït i d'un e-service, un espai habilitat on el client pot fer consultes i operacions sense necessitat d'un gestor. L'oficina comercial de Sabadell rep una mitjana de 1.500 clients mensuals.
Oh, 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 oh. podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Sortim de Sabadell i la comarca. Arriba a Madrid el primer avió amb més d'una cinquantena d'espanyols i col·laboradors afganesos. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament exigeix una resposta contundent de la comunitat internacional a la crisi humanitària i de refugiats generada pel retorn al poder dels talibans a l'Afganistan.
En un comunicat, el municipalisme català lamenta que els afganesos ja es trobaven en una situació límit abans del col·lapse del govern i reclama que la Unió Europea aturi les deportacions i permeti rutes segures cap a Europa. El Fons denuncia que les potències mundials tenen responsabilitat pels 42 anys de conflicte a l'Afganistan, ja que en el millor dels casos han mostrat incapacitat o falta de voluntat per resoldre'l i, en el pitjor, l'han atiat, diuen, per mantenir la seva influència o evitar que altres països incrementessin la seva.
I la Fiscalia ha recorregut l'arxivament del tall de l'AP-7 a Salt de Tsunami Democràtic el novembre del 2019, després que el jutjat d'instrucció 3 de Girona tanqués el cas per a 48 investigats el juliol.
Segons Alerta Solidària, són 22 d'aquestes 48 persones les afectades per la decisió de la Fiscalia i s'afegeixen a les 4 que continuaven encausades per desordres públics després de l'arxivament. L'Audiència Provincial haurà de resoldre el recurs en els pròxims mesos i decidir si finalment el jutge. Alerta Solidària considera aquest recurs una nova decisió política del que titlla com l'òrgan punta de llança de la repressió de l'Estat.
I 6 dies després que l'Estat espanyol iniciés les repatriacions de menors migrants al Marroc i a l'espera que la justícia decideixi si ho paralitza definitivament, la situació d'incertesa repercuteix en els centenars d'infants i joves que van travessar la frontera amb Ceuta al maig.
La voluntària de l'associació No Name Kitchen, Ariadna Elendu, que treballa en l'acompanyament de menors a la ciutat autònoma, assegura que hi ha molta por i tensió. Les ONGs presents a Ceuta reiteren que l'Estat ha vulnerat els drets dels infants amb les expulsions que s'han fet de forma irregular. Reclamen que s'aturin definitivament i també repliquen que la majoria no vol tornar al Marroc.
I les exportacions catalanes entre els mesos de gener i juny es van situar en els 39.684,8 milions d'euros, un 28,2% més respecte al mateix període de l'exercici anterior i registrant uns volums superiors en comparació al primer semestre de 2019 abans de l'esclat de la pandèmia.
Segons les dades publicades aquest dijous pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, Catalunya va ser la comunitat que més va contribuir al creixement de les exportacions al conjunt de l'Estat amb una quota del 25,9%. Pel que fa al mes de juny, Catalunya va vendre productes a l'estranger per valor de gairebé 7.100 milions d'euros.
Dotze minuts i les dues, moment dels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Diego Caballo i Dani Sánchez han estat presentats fa uns minuts com a nous futbolistes arlequinats. Adrià Arroyo, bon dia.
Hola, Pau, bon dia.
Els dos seran competència directa al carril esquerre del Sabadell. El primer ve de l'Albacete, mentre el segon procedeix de l'Extremadura, si bé l'últim any el va jugar cedit al Linares. Què destaquem d'aquesta presentació?
Doncs comencem, si et sembla, per Caballo, que ha explicat per què ha decidit canviar el Carlos Belmonte per la nova Creu Alta.
Lleva año y medio, pero bueno, la situación cuando... Cuando un club baja y los jugadores, ciertos jugadores se mantienen ahí, pues es más complicado de lo normal. Creo que esto era una oportunidad. Escuchaba antes que era bajar de nivel y creo que no. Creo que hay que tomarlo como una oportunidad. El equipo tiene que crecer este año. Nuestro objetivo está claro y tenemos que intentar luchar por ello. Entonces, bueno, la decisión fue que esto era una oportunidad y había que salir.
En el cas de Dani Sánchez, ni s'ho va pensar quan va tenir l'opció de venir cap a Sabadell. El jove carriler ha destacat l'acollida que ha rebut.
La verdad que es espectacular. Yo llevo aquí dos días y ya me siento como si llevara aquí un año. La verdad que, como te digo, muy bien, los compañeros muy bien. Sí que es verdad que había algunos en común que ya conocía de antes y, como te digo, Contento de estar aquí, con ganas de seguir entrenando, de que llegue ya mañana, de jugar partido y que la semana que viene comience la Liga y sumar de 3 en 3.
Caballo va debutar ahir, jugant els últims minuts de l'amistós a Palamós. En el cas de Dani Sánchez, tot just avui ha fet el seu primer entrenament.
De seguida hi aprofundim en aquesta victòria 0-1 ahir contra el Costa Brava. Abans també ha parlat el director esportiu José Manzanera del que queda de mercat d'estiu.
Reconeix el valencià que no poden controlar els timings de les operacions a hores d'ara, però que les prioritats segueixen estant a la posició del 8 i del 9.
Nos quedan dos fichas senior, nos queda una ficha sub-23... Tenemos chicos del filial y del juvenil que llevan toda la pretemporada con nosotros. Pues un poco donde más o donde tenemos a lo mejor menos competitividad, pues es en el centro del campo y en la delantera. Luego pues se valorará el mercado, estamos un poco trabajando en eso, en el 8, en el 9, en ver un poco cómo reforzar el equipo con jugadores de nivel y un poco va por ahí todo.
Per cert, a hores d'ara, els capitans de la plantilla arlequinada estan fent la tradicional ofrena a la salut al santuari, com és habitual, abans d'encetar una nova temporada.
I el penúltim test abans de l'inici de la Lliga va ser ahir contra un rival de la mateixa categoria. El Sabadell va dominar la pilota contra el Costa Brava, l'antic Llagostera, en un partit que va tenir molt poques ocasions.
Això sí, va aprofitar-les el conjunt d'Antoni Hidalgo per imposar-se per 0-1 amb un solitari gol d'Alfred Planes.
Sempre dona confiança al gol. Al final, l'important pues, durant l'any serà guanyar i treure els partits, però sí, per la confiança pròpia pues, sempre suma.
A l'espera de l'arribada dels últims reforços arlequinats i sense un nou nat per la lesió de Gavarré, ahir Antonio Hidalgo va provar d'inici amb Jacobo com a fals punta. El de Canovelles admet que li agradaria tenir la plantilla ja tancada, però assumeix que els tempos són els que són.
Lo millor de tot és tenir lo abans possible a tots els jugadors, però el mercat és el que és. Moltes vegades nosaltres no podem decidir, no... Hi ha situacions que hi ha molts jugadors esperant una categoria superior. M'imagino que la categoria inferior de baix nostre estan esperant també el mateix. Bueno, no és fàcil, però bueno, hem de preparar amb el que tenim. Tenim gent que acaba d'arribar, gent que porta més temps amb mi i que ajuda molt, sobretot a aquests jugadors que arriben. I bueno, mica en mica.
Després d'aquest 0-1 a Palamós, al Sabadell només li resta un amistós abans de jugar diumenge vinent a Sevilla. Serà demà passat a la nova Creu Alta en la presentació contra un rival de primera RFEF, l'Andorra.
David de la Cruz i la resta de ciclistes participants a la Vuelta afronten avui el 6è dia de competició, una jornada que recupera la muntanya després de 2 dies sense cap port i en el qual els velocistes han pogut dir la seva. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, Pau. Ahir es va imposar l'esprint el belga Jasper Philipsen, però ni molt menys han estat etapes per relaxar-se. I si no, que li preguntin al fins ara el líder Reinter Amae, que va caure en totes dues ocasions i ahir amb conseqüències importants. De la Cruz va sortir indemne de la massiva caiguda a 11 quilòmetres de l'arribada a Albacete, però no així l'estonià, que ha cedit el mallot vermell al francès Kenny Elizon. Per la seva part, el sabadellenc ha pujat llocs a la general i és 25è a 1 minut i 52 segons del nou líder. Avui el pilot posa rumb a València amb el final d'etapa a la muntanya de les Raboses, port de tercera categoria de 2 quilòmetres al 9,4% de mitjana. En total, 158 quilòmetres de recorregut i l'arribada està prevista per 6:15 de la tarda.
Agafem la raqueta. Iker Pajares ha hagut d'abandonar forçosament l'All British Open d'Squash. El sabadellenc es troba tancat per quarantena després de ser contacte estret amb un positiu de Covid, concretament amb un passatger a l'avió que el va dur fins a Anglaterra. Jordi Sitjà, bon dia.
Bon dia. La desqualificació de Pajares en el torneig que té lloc a la localitat de Hull arriba poc després de la lesió que el va deixar fora de combat fa un mes al Mundial de Chicago. Un seguit de males notícies que deixen el sabadellenc tocat, sobretot perquè ara tenia l'oportunitat d'assolir els quarts de final. Avui, de fet, estava programada la seva eliminatòria de vuitens un cop superades les dues primeres rondes. L'esquaixista local reconeix que no acaba de pair el cop.
Quan han trucat a la porta, quan m'han comunicat la notícia, no ha estat qüestió de 5 minuts en com m'ha canviat la vida, no? D'estar a la felicitat màxima jugant amb el meu millor squash estar fora del campionat i a sobre haver de fer quarantena. Ha estat un pal molt dur. Ara mateix em trobo aquí a l'habitació. He d'estar confinat durant 5 dies i bueno, doncs, què treure d'això, no? La felicitat són petits moments que quasi mai es valoren.
Tot i que Pajares havia donat negatiu en els diferents tests que havia hagut de passar, el protocol de la salut pública d'Anglaterra el força a posar-se en aïllament.
Tanquem el bloc esportiu parlant de futbol sala. La tornada a la feina del Club Natació Sabadell ha estat marcada per la baixa d'última hora de Dani Castro. L'equip ha perdut una de les pedres angulars de la plantilla de forma inesperada.
De fet, tot feia apuntar que anava a dur el braçalet de capità, agafant el testimoni de Chato. La seva sortida s'ha produït, segons explica el tècnic Borja Burgos, per motius personals.
Ha sigut un pal, la veritat, perquè bueno, ens ho va comunicar fa molt pocs dies, amb poc marge per intentar suplir aquesta baixa, però bueno, és un tema personal del Dani que ha decidit que, bueno, marxar de viure fora i no podem fer res, sinó que apoyar-lo, que ell, pues, bueno, ajudar-lo en tot el que pugui i ja està.
Ahir, en el primer dia de feina, Burgos ja comptava pràcticament amb la totalitat de la plantilla, incloent-hi tots els juvenils que han pujat al primer equip i els dos fitxatges, Pep Costajussà i Àlex Llamas.
També es van estrenar ahir les cares noves de l'Escola Pia sota les ordres de Pedro Donoso en el primer dia d'entrenaments.
Tot i no exercitar-se tots els jugadors de la plantilla, els de Can Colapi ja preparen la nova temporada i el tècnic es mostra satisfet amb la intensitat d'aquest primer dia.
Bueno, el lunes ya estaremos todos, ¿no? En principio... Lo que pasa es que, claro, que la gente también tiene sus vacaciones y no ha podido hacer los cambios. Pero bueno, en un principio para el lunes estarán todos. Pero bueno, ya en el entreno de ayer, que fue el primero, la intensidad fue muy buena y me fui muy contento, ¿no?
Els que sí que ja trepitgen el parquet de la Pia són els tres nous fitxatges, Marc Navarro, Oriol Arderiu i José Ruiz Peluca.
I pel que fa al tercer equip sabadellenc, que enguany jugarà a segona B el futsal Pau Escorial, encara està acabant d'apuntalar la plantilla, tot i que ja fa dies que la plantilla prepara el nou curs.
Des de la setmana passada, sent els més matiners dels tres equips de la ciutat, però com dius, Pau, s'han produït canvis d'última hora en l'equip després que un dels fitxatges, Quique Càmara, hagi rebutjat finalment incorporar-se. Ara bé, la direcció esportiva ja li ha trobat un recanvi. Es tracta de l'argentí Rodrigo Malga, procedent de la segona divisió del seu país.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
I fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Tornem aquesta tarda als butlletins horaris i a les 7 al Notícies Vespre. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram. Fins llavors!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.